sintonia d'un racó de lectura. Ens acompanya Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Molt bon dia, Cristina, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Quant de temps sense veure't. Com
tenim,
estàs?
Tenim les agendes a tope.
A tope, a tope.
Molt bé. Sí.
Doncs recordem aquest espai on la Cristina ens explica les diferents activitats que es duen a terme a la biblioteca, així com també les novetats, els serveis que ofereix. És així, no?
Sí.
Doncs vinga, avui de què ens parlaràs?
Doncs parlaré una mica, bueno, doncs que encetem les visites escolars dilluns dia 31, crec que és dilluns vinent. Aquest cop vindrà P5 del Cucurull. Bueno, les visites escolars ara ho fem en grups més reduïts, amb totes les mesures de seguretat. Bueno, ja veieu com estem, i amb el tema de les escoles també.
I tant.
Però bueno, comencem ja perquè ja portem molt de temps. Crec que l'any passat no vam fer visites escolars i ja volem, tenim tots una mica de... tenim moltes ganes. Sí que és veritat que tenim molta relació amb els centres educatius perquè portem les maletes viatgeres, fem lots personalitzats, tenim molta comunicació... però falta que vinguin els nens a la biblio i gaudeixin del nostre espai, clar. Uh-huh. Bueno, i altres activitats que tenim que no han parat, perquè si no ho hem fet presencialment, ho hem fet online, són els clubs de lectura.
Molt bé.
Mira, aquesta vegada parlarem de l'ensayo sobre la ceguera, del José Saramago, que és un llibre que jo em vaig llegir fa molt de temps, molts anys, i que em va impactar molt i crec que dona per parlar moltíssim. És un llibre que dona molta ansietat. No és un llibre, és un llibre molt fàcil de llegir, té un tipus d'escriptura diferent. O sigui, jo el recomano molt. No té punts i a part, és tot punt i seguit, posa les majúscules quan li ve, li rota, tenia la seva manera d'escriure el Saramago, però sembla que ho estiguis veient. O sigui, és com si no es fa gens pesat. És com si estiguessis veient una pel·lícula. De fet, molts membres del Club de Lectura m'han vingut a dir «Ostres, és que estic patint moltíssim amb aquest llibre!» Perquè et fiques dins de la història, eh? Uh-huh. Doncs mira, llegeixo la sinopsi. Sí. Diu «Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande de manera fulminante». Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron. José Saramago traza en este libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. En un mundo así, ¿cabrá alguna esperanza? El lector conocerá una experiencia imaginativa única, en un punto donde se cruzan literatura y sabiduría. José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver. Recuperar la lucidez y rescatar el afecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es, también, una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. L'he escollit, normalment fem lectures molt diferents, el que vam fer el mes passat era Tàndem, de la Maria Barbal, que és una lectura molt suau, molt bonica, molt romàntica, i aquesta és radicalment, radicalment diferent, fent lectures diferents, però crec que era el moment d'elegir-la pel tema de que és un virus que et deixa sec i fins on podem arribar per salvar-te tu davant de tothom. Vale? Llavors, és un tema...
Quan tindrà lloc aquest club de lectura?
El club de lectura, és veritat. El dimecres, ho fem els dimecres. El dimecres, dia 16 de febrer, a les 6 de la tarda. Si us voleu apuntar, encara queden 3 o 4 llibres, ho podeu fer. Podeu venir a la biblio, agafeu el llibre i ens trobem aquest dia per parlar d'ell.
Molt bé.
I bueno, també tenim amb l'Octavi Formatger el Legiteatre, que aquest cop farem nosaltres, A nosotros nos daba igual, d'Helena Tornero Brugués. I bueno, deixo la sinopsi també. Diu, i tu d'on ets? Te l'han fet mai aquesta pregunta? Potser de vegades el teu ha estat amable, d'altres potser deixava entreveure un subtext més hostil. Les persones sempre han anat d'aquí cap allà. Què passa quan ets d'aquí però el país d'origen dels teus pares és allà? Quan ets d'aquí, però els altres no et deixen veure d'aquí. A nosaltres no us dava igual i trobareu 5 fragments de vida, 5 viatges vers els orígens dels pares, però també vers la pròpia identitat, la del viatger, però també la de l'espectador. Cinc personatges que han hagut de sentir massa vegades aquesta pregunta, fruit d'una mirada esbiaixada, construïda per un discurs determinat, per una història, la que ens han explicat, la que ens han amagat, la que ens han transmet inconscientment. Cinc punts de vista d'una part de la ciutadania que sovint hem ignorat a l'hora d'explicar la nostra història col·lectiva.
Doncs també molt interessant, no?
Molt interessant. Doncs aquesta trobada serà el dilluns dia 22 de febrer a 6:15 de la tarda. I també queden alguns llibres, si us voleu apuntar al Llegir Teatre, doncs això, veniu a la Bíblia i agafeu el llibre. També tenim sortides programades, que tota la info us la donem si veniu a la biblioteca, us explicarem quins dies són les sortides i quines obres anirem a veure amb autocar des de Torredembarra cap al TNC.
Perfecte. I parlarem també d'algunes novetats.
De moltes novetats. Hem comprat moltíssimes novetats que encara estan arribant, no parem, no tenim espai per posar, no fem més que treure llibres per posar llibres, bueno, un caos. Hem comprat, sobretot, nosaltres ens basem en les desiderates, que són els llibres o les temàtiques que la gent ens proposa per comprar. I en el moment que tenim diners, doncs nosaltres fem cas d'aquestes desiderates, que es diuen, d'aquests desitjos dels usuaris, i ho comprem. Llavors, hem comprat un munt de còmic, moltíssim. Hem ampliat tota la part de còmic manga, perquè teníem molt poquet.
Hi ha molta demanda, sí.
Moltíssima demanda de manga. De fet, tenim previst fer en algun moment un club de lectura de manga amb una noia que és especialista aquí de Roda, que és especialista en aquest tema, però encara ho tenim allà preparant. Però bueno, hem comprat amb el seu... Com ho diem, això no em surt la paraula... que ens ha recomanat ella, que ens ha dit ella, compreu aquests que són els més demandats, i amb la fira del manga de Barcelona també ens han passat un document amb tot el més demanat. Hem comprat, per exemple, la sèrie de One Piece, Tokyo Revengers, el Naruto, el Pokémon, The Promised Neverland, My Hero Academia i One Punch Man. El meu anglès és brutal. Doncs tot això té un èxit, Sònia?
Sí, buf. Entre públic jove...
Sí, bueno, a partir dels 8, 9, cap endavant, cap endavant. O sigui, agafa moltíssim. De fet, tenim tota, a part de tot això que hem comprat ara, tenim tota la saga de... Ai, veus, és que ja jo tinc una memòria. Això diuen que és de la vacuna del Covid.
Pot ser.
Abans tenia molta memòria.
Sí, sí, sempre n'has tingut molta.
Com es diu la sèrie aquesta de... Que sí, que la veiem de petites...
El Pokémon.
La bola del drac.
Ah, la bola del drac.
Veus? El Pokémon sí, també el tenim.
Bola del drac.
La bola del drac, tenim tota la saga, que són 35 números, i s'agafa, està sempre agafat, sempre. I tu dius, si jo tinc els anys que tinc, doncs als nens d'ara també els agrada.
Molt bé.
Bueno, i a part d'això, doncs hem comprat altres còmics que no són manga, a partir de 8 anys cap endavant, que són el Narval, l'Anna i Froga, el Fèlix i la Calcita, el Club de les Canguro, que és tot això, molts són de youtubers, d'instagramers, i ara mateix és el que saps. Les Princeses Rebeldes, Los Rescatadores, l'Amanda Black, tot això ho hem comprat, que és a partir de 8 anys, de 8-10 cap endavant, d'acord? ¿Vale?
Molt bé.
Què més? Bueno, i altres llibres que no són còmic, com per exemple la Jackie Jaja, que la Jackie Jaja és una saga molt divertida a partir dels 10 anys, més o menys, d'una noia que tartamudeja molt, ¿vale? Per això es diu així, i diu, convertida en la bromista de classe per evitar que riguessin d'ella per la seva tartamudesa, un bon dia decideix deixar d'estar sempre de broma i ser més seriosa, però descobrirà que li és impossible no ser divertida i que els professors no la castiguin. És així com haurà de triar entre estar castigada tot el curs o participar al musical de l'escola. I és una saga de 3-4 llibres, que els hem comprat tots, que són així, són bastant gruixudets i tenen un èxit brutal. Sí. Són molt divertits, sí. Sí, sí.
Molt bé, per passar una bona estoneta.
Sí, a part d'això, a partir dels 10 anys més o menys, 8-10 anys, també hem comprat l'Invictor i Mayo, hem comprat el Miquel Tube, o sigui, tot un munt de llibres que ens demanen amb aquesta edat.
Perfecte. Més novetats.
Doncs també hem comprat còmics per adults o de cara als 12 anys cap endavant. com el diari d'Anna Frank, que l'han tret en còmic i ens ha semblat que l'havíem de tenir. Perquè l'Anna Frank, no sé què ha passat aquest any, que els nanos a partir de 8-9 anys sí. ens estan demanant el llibre i tenim el llibre d'adults o juvenil i per ells no és. Llavors hem buscat adaptacions, hem comprat l'adaptació en teatre de l'Anna Frank i hem comprat l'adaptació en còmic. I bueno, ja tothom la coneix, però si vols el llegeixo la sinopsi.
Sí, vinga.
Diu, 12 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo como aún no he podido hacer con nadie y espero que seas para mí un gran apoyo. Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se ocultó de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de Anne tenía sus oficinas. Allí permaneció recluida desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que sus miembros fueron detenidos y enviados a campos de concentración. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Ana, una niña de 13 años, escribió su estremecedor diario, un testimonio único sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Ana y sus acompañantes. En el presente volumen se conjuga en el conmovedor relato de Ana Frank, cuidadosamente adaptado por Ari Folman, con las bellas y delicadas ilustraciones de David Polonsky, dando una nueva vida en forma de novela gráfica a una historia que ya forma parte de todos nosotros.
Molt bé, molt interessant també.
Sí, un llibre molt, molt recomanable.
Sí, que tothom m'hauria de llegir, jo crec, no?
Sí, i tant, i tant. Sí, sí, jo, a les escoles li estan donat molta importància, perquè ja et dic, jo em vaig quedar bastant sorpresa de que nanos de 8 o 9 anys em demanessin el llibre de Frank. No? Per això ha estat la idea de comprar-lo així. És molt més senzill per ells així, perquè no n'hi han adaptacions infantils. No hem trobat adaptacions infantils de l'Anna Frank. Hem trobat la biografia, que la tenim, sí. I la història, bueno, així, en novel·la gràfica.
Molt bé. Més novetats, Cristina.
Bueno, també de novel·la juvenil hem comprat, moltíssima novel·la juvenil i tot el que ens han demanat també, que són els llibres que més es venen ara mateix, més bestsellers. I, bueno, he portat un, perquè ja anirem parlant poquet a poquet. Sí. I jo dic a tots els joves que vinguin a la Biblio perquè tot el que busquin segur que ho tenim allà.
I tant.
doncs, bueno, el que porto és De sangre y cenizas, de la Jennifer L. Armentrout, que és una trilogia, però els altres dos encara no han sortit. Aquest és el primer. I, bueno, et llegeixo la sinopsi. Ja et dic, és un llibre romàntic, fantasia, tot això que agrada moltíssim.
Una mica totxo, eh?
Molt totxo, però s'ho llegeixen moltíssim. I
no, que està molt bé que llegeixin.
S'agrada molt, sí, sí, sí. Diu, apasionante con una acción trepidante. De sangre y cenizas es una fantasía adictiva e inesperada, perfecta para los lectores de Sarah J. Maas. Sarah J. Maas és una altra autora que té una saga de 7 llibres. Nosaltres hem comprat 3 per temes d'espai, més que res. La resta ho podem demanar perquè les biblioteques estem en xarxa, llavors demanem els llibres que tenen un exitazo, o sigui, ha sigut posar-los allà i agafar-se. I bueno, aquesta és una seguidora de la Sarah J. Maas, que també ha escrit aquest llibre i va pel mateix camí també. Diu, una doncella, elegida desde su nacimiento para dar comienzo a una nueva era, la vida de Poppy nunca le ha pertenecido. La vida de la doncella es solitaria, jamás la tocarán, jamás la mirarán, jamás le hablarán, jamás sentirá placer. Mientras espera el día de su ascensión, preferiría estar con los guardias luchando contra el mal que se llevó a su familia que preparándose para que los dioses la encuentren lo bastante digna. Pero la elección nunca ha sido suya. Un deber. El futuro del reino entero recae sobre los hombros de Poppy, algo que ni siquiera está demasiado segura de querer para ella, porque la doncella tiene corazón y alma y deseo, y cuando Hawke, un guardia de ojos dorados que ha jurado garantizar su ascensión, entra en su vida, el destino y el deber se entremezclan con el deseo y la necesidad. Él incita su ira, hace que se cuestione todo aquello en lo que cree y le tienta con lo prohibido. Un reino, abandonado por los dioses y temido por los mortales. Un reino caído está resurgiendo, decidido a recuperar lo que cree que es suyo mediante la violencia y la venganza. Y a medida que la sombra de los malditos se acerca, la línea entre lo prohibido y lo correcto se difumina. Poppy no solo está a punto de perder el corazón y ser considerada indigna por los dioses, sino que también está a punto de perder la vida cuando los ensangrentados hilos que mantienen unido su mundo empiezan a deshilacharse.
Molt bé.
Té una mica de tot. Té aventura, joves... té romanticisme, sí, 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 té una mica de tot aquest llibre.
Perfecte. Què més hi tenim, Cris?
Doncs ara he portat 3 llibres de novel·la per adults. Hem comprat moltíssim, tenim tot també, totes les últimes novetats de bestsellers, jo crec que no ens falta ni una, però està tot agafat. Llavors, com que jo em porto els llibres físics aquí perquè els vegis i els toquis...
Sí, sí, és veritat. La Cristina ve carregadíssima amb llibres sempre.
Sí, sí, sí. Doncs he portat els que ara mateix estaven allà a la Bíblia, ¿vale?
Molt bé.
Doncs em dona temps a llegir les tres sinopsis?
Sí, crec que sí.
Sí?
Vinga.
Doncs he portat un de cada, un romàntic, un històric i un thriller, ¿vale? El romàntic, també, superdemanat. T'espero en el fin del mundo, de l'Andrea Longarella. L'Andrea Longarella va néixer a Valladolid l'any 85. I ja et dic que és la seva primera novel·la i té un èxit brutal. Diu, Violet i Levi se conocen desde niños. Él sueña con crear un hogar, ella con escapar del suyo. Son mejores amigos, siempre están el uno para el otro. Y cuando empiezan a crecer, se dan cuenta de que sus sentimientos también lo hacen. Intensos, imparables, únicos. Pero Levi desea echar raíces entre montañas, mientras que Violet quiere volar muy alto y comerse el mundo. Es posible que no existan dos personas más incompatibles que encajen mejor. Una cabaña abandonada, una colección de figuras de madera y un amor de los que marcan toda una vida. El de Levi, el chico que hacía muchas preguntas, y el de Vi, la chica que tenía todas las respuestas. ¿Con quién te gustaría estar si supieras que mañana se acaba el mundo?
Mm-hmm.
Son llibres d'aquests molt macos.
Molt bé, i tant.
Són romàntics, són molt
macos.
Sí,
sí, sí.
Bueno, l'històric. L'històric que he portat es diu El tren de los locos, de Patxi Irurzun. Que aquests bascos tenen un èxit escrivint també, agraden moltíssim, escriuen molt bé, molt bé, molt bé. Jo ara mateix estic enganxadíssima, jo m'estic llegint el del Club de Lectura,
sí,
evidentment, i l'últim del Miquel Santiago, que també és basc, que el recomano moltíssim. Es diu En plena noche. Això és un incís, eh?
Aha.
Ara segueixo amb Patxi Irurzun. És una història d'amor, locura i venganza en los márgenes de la societat. En el verano de 1897, el anarquista italiano Michel Angiolino asesina de tres disparos a Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno de España. El magnicidio tiene lugar en el aristocrático balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa, que tras el atentado cae en desgracia y apenas un año después se convierte en hospital psiquiátrico. Desde la mirada de Mauricia, trabajadora del establecimiento, asistimos primero a los años dorados del balneario, los bailes y paseos, las fiestas, la Belle Époque, en definitiva, y después el rocambolesco traslado en tren de pacientes desde los manicomios de Zaragoza y Valladolid. Son tres también los disparos que un año antes del asesinato de Cánovas recibe Salvador, el novio de Mauricia, un joven pelotari que tras recuperarse de las heridas emprende la búsqueda de su misterioso atacante, al que persigue por varias ciudades. Salvador formará en París parte de los Apaches, las peligrosas bandas juveniles que aterrorizan la ciudad. Frecuentará los bajos fondos de Barcelona. Será fotógrafo de muertos y pornógrafo en Madrid. El tren de los locos es una nueva novela de aventuras e histórica del autor de Los dueños del viento, en la que esta vez convergen, además, otros géneros como la novela negra o la erótica, siempre con la inconfundible voz de Patxi Irurzun.
Doncs també molt interessant.
Molt.
Per tots els, no, clar, tots els tipus de temàtiques, no? Per tots,
sí, sí,
els públics,
sí.
Evidentment.
He intentat portar una miqueta de tot dins de l'últim que hem comprat. Hem intentat abarcar amb aquesta compra tots els gustos i totes les edats.
Uh-huh.
No he portat res de nens, de petits, petits, però també tenim moltíssims. I contes que ens havien fet malbé, s'havien trencat de tant usar-se i que
sí,
hem tornat a comprar perquè tenen moltíssima demanda.
Uh-huh.
O sigui, que intentem abastir a tothom.
Sí.
I bueno, l'últim, que jo crec que és el més famós de tots els que porto, el de la Maria Oruña, que també té moltíssim d'èxit. Ella escriu thrillers i escriu molt bé, que es diu Lo que la marea esconde. I diu, la presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una de las mujeres más poderosas de la ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una preciosa goleta que con unos pocos y selectos invitados surcaba las aguas de la bahía al anochecer. El crimen recuerda las novelas de La habitación cerrada, de principios del siglo pasado. El compartimento estaba cerrado por dentro. Tanto la extraña herida que presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso método utilizado para perpetrar el asesinato resultan inexplicables y todos los invitados a la fiesta parecen tener motivos para haber acabado con su vida. Nadie puede haber salido o entrado de la nave para cometer el crimen o escapar. ¿Quién ha matado a Judith Pombo? ¿Cómo y por qué? La novela más ambiciosa de María Oruña, un thriller adictivo y elegante en el que descubriremos una nueva faceta de Valentina Redondo, quien además de enfrentarse al caso más enigmático de su carrera, deberá luchar contra un sorprendente e inesperado golpe en su vida personal. Agrada moltíssim la Maria Oruña.
Sí?
Sí, 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 moltíssim. Tenim trilogies d'ella que no paren d'agafar-se, és un best-seller total.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, ja està, ja no tinc veu, eh?
No, no. Ens dius l'horari de la biblioteca, Cristina?
Sí, sí, ho porto aquí en una xuleta perquè sempre m'equivoco. Mira, obrim les tardes de dilluns i dijous de 4:45 to 8:15 i els matins de dimarts a divendres de 10:15 to 2:15.
Perfecte. Doncs tornem la setmana vinent, si no hi ha res de nou.
Molt bé.
Gràcies, Cristina.
De res, a tu.
Adéu.